Radio Estel. Grans amics, amb Emili Pacheco.
Què tal? Salutacions i molt bona tarda. Ara passen 4 minuts i mig de les 6 de la tarda en directe des de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Des de Manresa, aquests dies ens arriba una molt bona notícia i és que ha començat la construcció d'un alberg per a persones sense sostre de la ciutat. El futur edifici tindrà 5 plantes i donarà servei inicialment a 15 persones. Aquest projecte serà una realitat gràcies a la Fundació Rosa Oriol, després que s'hagi detectat un fort increment de persones amb dificultats econòmiques a la capital del Bages. Segons fonts municipals, cada dia dormen al carrer a Manresa unes 70 persones i unes 30 més que viuen a cases ocupades o bé que dormen als seus vehicles. La construcció d'aquest alberg ha de fer la vida més fàcil per als més desafavorits de la nostra societat i es preveu que s'acabi la construcció d'aquest alberg al maig de l'any que ve i llavors ja podrà començar a funcionar.
Grans amics, amb el suport de la Fundació Roca i Pi.
Iniciem la setmana i avui dilluns fem la tertúlia habitual. Avui la farem amb l'Enric Oller i el Santiago Ruiz, membres de la FATEC, i també amb en Sergi Oliva, president de Vida Creixent. Avui, a més, ens acompanya en Carles Pertegaz. Ell és el responsable del grup de FATEC que està actualment treballant en un problema financer i que ha agafat a molta gent gran per sorpresa, com són els bons preferents que han quedat bloquejats sine die per les entitats financeres, bloquejant, per tant, els estalvis de moltes persones. El saludem a tots quatre que ja m'acompanyen als estudis. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Molt bona tarda.
Carles, molt bona tarda.
Hola.
Què són? Primer de tot, per començar amb aquesta problemàtica financera, bons preferents, què és això?
Són participacions preferents. És un tipus de producte que les entitats financeres i algunes també empreses privades van emetre amb un interès superior. Aquí està com podien enllaminar amb els possibles clients. I que formen part teòricament, dic teòricament perquè aquest està al cuit de la cosa, de la marxa de l'empresa i del capital de l'empresa o de l'entitat financera. A l'hora de la veritat, estan subjectes a les condicions de beneficis de la pròpia empresa i, per tant, doncs, en cas de pèrdues, en cas d'una marxa incorrecta, poden donar lloc a no tindre valor o disminuir el seu valor o no pagar interessos. I això és la sorpresa que hi ha hagut ara. De totes formes, el tema dels estalvis és bastant més complex i no solament limitat a les preferents. Les preferents, ara, estem vivint unes setmanes d'una certa angoixa i preocupació, que si tenim una mica de temps els explicarem, però hi ha bastanta més cosa a comentar.
Parlem precisament d'això, no? D'aquestes setmanes, de com està anant i de quin és el problema que es troba, per tant, la gent, quan arriba a la seva entitat financera.
Sí, si em permeteu, faig una miqueta d'història molt recent, no? Durant el mes d'octubre i novembre, vàrem estar llegint a tots els diaris la preocupació, la possibilitat de que entitats financeres molt reconegudes d'Europa Sud i sobretot d'aquí d'Espanya fessin fallida. I llavors dins de FATEC vàrem començar a preocupar de dir, bueno, si una entitat d'aquestes on tenim els estalvis fa fallida, què passa amb els nostres estalvis? Alhora llavors d'informar-se i per poder publicar el que podíem saber i assessorar els nostres federats, varen trobar-nos en què no és solament un tema de la possibilitat de fallir del problema de cara a l'estalvi, sinó que hi ha moltes més condicions. I llavors varen desenvolupar un petit projecte, molt senzillet, però creiem que útil, que queda plasmat en un quadre que es troba a la web, que es pot consultar a la web de la FATEC, que és el full FATEC dels estalvis. Té com missió,
ensenya l'Enric.
Sí, té com missió que tant si són ofertes noves de les entitats bancàries a una persona que vol col·locar els seus estalvis, com si es vol consultar com estan, en quines condicions estan dins de l'entitat aquesta, hi ha unes preguntes molt clares i molt concretes a les quals l'entitat bancària ha de contestar i ha d'aclarir. El problema que ens passa a tots, i més la gent gran, és que a vegades el responsable de l'entitat ens parla de tantes coses que al final no saps ben bé què t'ha explicat i potser allò tan important no te n'has assabentat. Bé, doncs, en aquest quadre parlem doncs, dels diferents tipus d'estalvi, com són les imposicions de plaça fixa, dipòsits, els bons, les participants subordinades, les preferents, els plans de pensió, que també tenen la seva cosa, i els plans d'inversió. I llavors, per cada un d'aquests tipus d'estalvi, hi ha unes preguntes clau, només que una, dos, tres, quatre, cinc preguntes clau, a les quals el responsable de l'entitat hauria de contestar d'una forma clara i concisa. I en el cas de que no ho contesti així, doncs insistir-hi, perquè són dues línies, només són dues línies, i no cal explicar gaires coses més. I en la web de la FATEC, doncs, a més del quadre, hi ha un full explicatiu una mica de com d'algunes particularitats. I jo començaria per lo més senzill, els dipòsits. Per què ens va alarmar això? Ens va alarmar perquè en cas de fallida d'una entitat financera podíem perdre els diners. Resulta que el Banc d'Espanya garanteix 120.000 euros per persona i per compte en cas de fallida de l'entitat financera. I res més.
Perdó, fins a 120.000 euros.
Fins a 120.000 euros, clar. Sí, sí. Si en tens menys, no te'ls dones.
He volgut matitzar.
És l'únic cas, pràcticament, dels tipus d'estalvi que en cas de fallida de l'entitat financera encara es podria recuperar alguna cosa. El segon tipus, ja normalment de més interès, que genera més interès, que és els dels bons, en cas de fallida de l'entitat, ho perds tot, i ja no parlem els altres tipus d'estalvi. L'ordre de prelació de pagament en cas de fallida, suposem que es fa una fallida i que hi ha uns diners per pagar, és dipòsits, bons, subordinades i preferents. És a dir, la paraula preferents, que sembla que sigui això molt preferent,
és el que va al final.
És tot el contrari. És l'última que cobrarà. Qui tingui preferents és l'últim que cobrarà. Bé, doncs, al veure tot això és quan vàrem pensar, doncs, anem a fer aquest full, que la gent pugui tindre una mica d'ordre a l'hora de preguntar, de saber el que succeeix, però quan vàrem acabar d'això, que era la tercera setmana de desembre, que la vàrem posar a la web, van començar a esclatar, per dir-ho així, les novetats sobre les preferents que ens han portat potser a fer aquests comentaris.
Aquí hi ha un aspecte que em permets que introdueixi, que és que en general tothom, però bàsicament la gent gran, quan portem els estalvis amb una entitat financera, ens basem en la confiança que tenim amb el director o el subdirector o l'apoderat d'aquella entitat.
No només amb la gent gran.
Sí, però llavors no llegim la lletra petita. I aquí és on està el nostre pecat. I aquí és on està el nostre, al meu entendre.
Fixa't que hi ha una...
Sóc el primer que no llegeixo la lletra petita, però
potser també el pecat del director, no? Perquè si et coneix, si hi ha una relació habitual, que ho faci, també
té més...
Sí, però
aquell director, per molta confiança que tinguis, està una miqueta induït per la pròpia entitat, perquè en la seva zona ha de vendre tants bonus o ha de vendre tantes xifres, i si no ho fa, el traslladen de zona. I llavors, encara que hi tinguis confiança...
El director és un venedor de bonus i accions i el que sigui,
per tant,
res més.
Per tant, potser el consell que també hem de llançar des d'aquí és que la gent desconfiï, no? Desconfiï encara que sigui el seu assessor el director, no? O sigui, aquest seria el principal...
Com a mínim, més que s'asseguri.
Més que desconfiar, sí, que se n'asseguri, que baixi amb un assessor, un gestor, i que aquest li pugui aclarir les dubtes que potser el responsable de l'entitat no li ha aclarit. Recordem que hi ha una frase bancària que es diu confins els seus estalvis. Confiar els seus estalvis té inclús valor legal. Perquè si tu confies aquells estalvis en una entitat, cal suposar que en el moment en què allò no vagi gaire bé, t'ha d'avisar. I aquest és un dels problemes que hi ha hagut, que no s'ha avisat que allò anava perdent valor, i quan algú ha volgut fer liquiditat d'allò que tenia dins de l'entitat, doncs s'ha trobat en que allò valia el 50%. I miri, allò que tenia de 1.000 euros són 500. Escolti, jo li he confiat els meus estalvis, i si jo li confio els meus estalvis, cal suposar que vostè m'està cuidant de que tingui cura d'això que li he donat. No? Aquest és un dels problemes que no sé si podem parlar de temes legals, però sí podem parlar de temes ètics.
Ètics,
perquè,
per descomptat.
Jo, com persona gran, i a més afectat també, sé positivament que a mi no m'havien explicat res d'això. I a més, depèn de cada entitat, això és una cosa bastant relativament nova, de cada entitat, com solventa aquest problema. Hi ha entitats, jo sí. Puc explicar ara que, i a més, com és en B, vull dir el nom, la Caixa Penedès ha abonat unes preferents fa 2 setmanes al 100%, sense cap problema. I la Caixa Penedès, precisament, es veu obligada a acudir al banc de Mare Nostrum, que és el banc creat per les 4 caixes que s'han fusionat. És a dir, que és una acció, una actitud bastant difícil, bastant informàtica, quasi no personal, no? Ho han pogut fer. Per què d'altres no? No ho poden fer, doncs, pel seu propi interès.
Exacte, per la pròpia voluntat, no? Clar. Que tingui en aquest cas l'entitat, perquè ara...
Una mica, i pensant en la gent que ens escolta, fes-nos pedagogia de què és això dels preferents, que molt uns bé. Bancs actuen d'una manera, unes altres entitats actuen d'una altra.
Jo crec que li tindries que deixar ben clar quins són els que són segurs. Perquè el que té que quedar ben clar és que un dipòsit o una compte plaç, o el que sigui, això queda totalment assegurat, com has dit tu. A partir d'aquí, tot el que més...
Són productes financers.
Són productes financers que estan... Per això dic que crec que té que quedar ben clar.
Ara amb molt de gust.
Tots tenen, permeteu, un risc, més o menys.
Ara m'ha vingut al cap, també. Estem parlant
el dipòsit no.
D'aquests.
El dipòsit no.
Fins a no, el dipòsit no. Dipòsit no.
Només, només en cas de fallida de l'entitat, el dipòsit també pateix. No?
I el fons de garantia.
Sí, fons de garantia.
Fins a 120.000 euros, no.
Exacte. Però és una mica una situació també com de desprotecció. Ara em ve al cap un conflicte que també ja fa temps que va sorgir de la banca, que és els swaps i clips bancaris, que hi ha hagut molts empresaris que estan afectats i que estan lluitant contra això. I també s'ha produït el mateix. És a dir, bancs o entitats bancàries que ho solucionen i altres que no, però perquè simplement no hi ha l'interès de fer-ho. Encara que hi ha com una mena de buit legal. No sé si amb aquí, amb aquest cas que plantegem avui, també hi ha aquest com...
No és que hi hagi el buit legal, Legalment, segurament, les entitats financeres aquestes tenen, potser la parella pel mànec, Sí. Però hi ha que explicar una mica com és això. Quan la persona va fer la imposició d'unes participacions preferents, li diuen sempre, bueno, això pot oscil·lar una miqueta, però no pateixis que en cas de necessitar els diners, això es ven. I nosaltres mateixos t'ho venem i així no hi ha cap problema. I ha sigut així fins ara. És a dir, poc importava, ningú s'assabentava, ni volia, ni tenia per què saber si veritablement aquell valor, el valor d'aquella preferent era superior, inferior o què. Senzillament anaven allà, li abonaven el 100% perquè trobaven una altra persona de la mateixa caixa, per exemple, que li comprava aquelles preferents perquè, entre altres coses, els interessos sempre han sigut més alts. Aquest ha sigut el tema. Però la norma de Basilea va considerar que aquestes preferents no podien formar part mai del que es diu core capital. Per tant, a l'hora de fer les proves d'estrès, les proves de capitalització de les banques, això no comptava per res. En segon lloc, la Comissió Nacional de Valors va obligar a les caixes, a les entitats financeres, a no vendre entre els seus propis clients aquestes accions, aquestes participacions preferents. Havia de ser amb un tercer. I és quan, llavors, les entitats financeres els hi manquen mitjans per poder fer una venda més o menys camuflada al 100% del nominal. I això és molt recent. És una normativa. Llavors, vist que han d'augmentar el seu core capital, vist que no poden vendre-ho entre ells mateixos per no fer autocartera, cada entitat fa alguna cosa diferent. La majoria no fan res, esperen que vagi el client, aviam què passa. Per exemple, la Caixa del Penedès, jo no vaig rebre cap avís. Jo, sabent com estava la situació, vaig dir, bueno, i si m'ho ven, què passa? Diu, provem-ho. I es va vendre al 100% sense cap mena de problema.
El preu...
Nominal, sí. Nominal. És a dir, no hem perdut ni un euro. En canvi, la Caixa...
Ha guanyat els interessos.
No, els interessos van venint regularment.
S'han cobrat regularment.
Sí, sí. La segona, la Caixa, en canvi, t'obliga a una decisió com a màxim el 31 de gener. Per què? I, a més, amb unes condicions que, la meva modesta opinió, són inacceptables per la gent gran. Per què? Perquè fa la següent proposta. El 70% del capital que tens l'has de transformar amb subordinades a 10 anys.
A 10 anys.
Amb el mateix interès, més o menys, que el que tenies, no? En aquests moments es proposa el 5. El 30% restant, amb subordinades convertibles en accions, la meitat d'aquest 30% al juny, en venciment del juny d'aquest any, i l'altra meitat del 30% al juny del 2013. Convertibles automàticament en accions. Bé, pensem en la gent gran, que és el que nosaltres estem per aquí, el col·lectiu, i a més és el col·lectiu potser que acumula, encara que només sigui per lògica d'edat, més estalvis. La Caixa mateix es calcula que té més de 5.000 milions d'euros en preferents. Estem parlant a tot Espanya de 20.000 milions d'euros, més o menys. És a dir, que estem parlant de coses molt sèries. Bé, doncs una persona gran que li diguin, mire, que tingui, per exemple, que els diners d'un dentista, d'una operació, operació quirúrgica, temes d'aparellatge, la residència, que necessita liquiditat, doncs no tindrà liquiditat. En 10 anys no
cobrarà. 10 anys a la gent gran és...
No pot ser, és impossible.
És haver-li pres els estalvis.
Sí.
Fem una pausa per la publicitat, Carles, i de seguida continuem parlant.
Molt bé.
De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
100% informació, 100% serveis, 100% programes, canals temàtics, ràdio a la carta, destacats, retransmissions, graelles, notícies. www.radioestel.cat, 100% Ràdio Estel. Grans Amics, de dilluns a divendres de 6 a 7:15 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Continuem en directe des de Ràdio Estel i Ràdio Principat en aquest Grans Amics, avui parlant amb l'Enric Uller, amb el Santiago Ruiz, amb el Sergi Oliva i amb el Carles Pertegaz d'aquestes participacions preferents. Carles, abans de la publicitat t'he interromput. Continuem amb la idea del que volies destacar.
Sí, sí, volia comentar que, lògicament, per la gent gran és un col·lectiu que aquesta solució, per dir-ho d'alguna manera, que proposa la Caixa és, jo diria, quasi inacceptable perquè és molt onerosa. La gent gran, amb una gran quantitat, doncs, viu de la pensió, una mica dels rèdits, i després que va esgarrapant dels estalvis que va tenint. Si no té liquiditat, li han fet el pacte de la fam. És a dir, és una mena de proposta per nosaltres molt difícil d'acceptar. Hi ha altres entitats que han fet altres opcions, que jo no sóc aquí per qualificar-les. Per exemple, el Banc de Sabadell ha proposat el canvi del 90% del capital per accions del Banc de Sabadell. I aquest 10% que queda es pot recuperar si no has venut cap acció durant tot el primer any. Que una persona gran que... conservadora, etc., li passin tot aquell capital a accions, és sempre un interrogant. Però, així i tot, dius, bueno, jo puc vendre les accions el dia següent que me les donguin i he recuperat el 90% del capital. I el tinc en efectiu. És un altre tipus d'opció. I no voldria acabar aquest vano d'alternatives sense comentar algo que no sé com es resoldrà. Crec que no ho sap ningú del carrer, ho sabran les personalitats que els hi toca, que els hi pertoca això, que són les entitats intervingudes. Totes les subordinades i les preferents estan subjectes a beneficis de l'empresa, en aquesta entitat. Si no hi ha beneficis, no poden pagar ni interessos i, a més, com és lògic, el valor de la participació cau en barrena. Què passarà amb qui tingui preferents de la CAM? Què passarà amb qui tingui preferents d'UNIM?
Clar, que també s'està parlant de qui l'absorbirà, qui se la quedarà.
I inclús de la Catalunya Caixa.
O del Banc de València.
O de València, sí. És un interrogant, jo no ho sé, però ho comento perquè veieu que quan vàrem començar a esgarrapar una mica sobre la problemàtica dels estalvis, ens vam trobar amb que no era solament la problemàtica d'una fallida d'una entitat, sinó que és bastant més complexa més la situació aquesta.
Aquestes entitats intervingudes no s'han significat? No...
Que jo sap...
La callada per resposta?
Jo crec que no s'han significat, perquè, esclar, primer hem de declarar si tenen beneficis o no. Clar. Si tenen beneficis, podran pagar, i si no, no.
Tenim encara 2 minuts. Heu trobat moltes queixes a través de la FATEC? Us han arribat queixes de...
Pensa una cosa, que és un quadre que s'ha penjat a la web pocs dies abans de Nadal, durant les festes...
Ara potser és quan, no? La gent ho podrà... Exacte. Quina és si l'adreça de la, si la pàgina web?
www.fatec.cat
FATEC.cat o gentgran.cat.
Fent el cercador gentgran i FATEC.
Tenim
i
dos webs.
Sí. Molt bé.
Perquè una estan lligades amb les altres. Una web està lligada amb l'altra. Una és tot lo de FATEC exacte i l'altra és més relatiu a gent gran, però està lligat.
Jo, sobretot, perdó, acabaria dient que, sisplau, quan hi hagi algun dubte, que acudeixin amb un assessor.
Sergio, Santiago, encara tenim 1 minut i mig, que avui heu parlat poquet. Hem sentit les explicacions del Carles.
Crec que és molt important aquest tema i, a més, èticament és una cosa que és inacceptable.
Jo crec que la paraula aquesta, no ètica, l'ètica, que és el que ha de regir a tot arreu, al món financer...
Cristians, moralment també ho és, però la paraula exacta és èticament, perquè això no té... I sembla una mentida que empreses enormes, com, i aquí ha sortit el nom de la Caixa i tal, encara facin aquests numerets de cara a la gent gran, que ha sigut el seu suport pràcticament tota la vida. Vull dir, ara ja són un banc molt més gran, però la seva manera, l'arrel d'on ells han sorgit és això, dels estalvis de la gent gran. No?
Santiago, quina és
la teva?
Home,
jo seria massa fort i no puc dir-ho. Per mi ja no és cosa d'ètica.
S'ha de ser políticament correcte.
És cosa de frau.
Nosaltres a FATEC hem fet un grup de treball que estem treballant amb el tema i, evidentment, ho estem explicitant i no descartem parlar-ho amb els grups polítics per la pressió que puguin fer a través del Congrés, etc.
Ho estem fent, parlant amb els grups polítics.
Doncs queda clar, quan tinguem notícies també les tractarem aquí, als Grans Amics. Gràcies a tots quatre. Que vagi molt bé.
Gràcies
a vosaltres.
I bona setmana.
I després del debat que cada dilluns fem amb els amics de la FATEC i de Vida Creixent, arriba el moment del comiat, el moment de la proposta musical que avui ens arriba des de Barcelona. En Sergi Cugat ens demana el tema Ulls Dolços, de Melendi. Que passeu una bona tarda de dilluns i fins demà, com sempre, a partir de les 6 de la tarda.
Dolços tristos no et deixen ni missa seta que va. Difícil coratge en un món ple de rostres. Vols perdó de vista tot i la foscor que tens a dins et fa insignificant. Però el color d'uns estonsos brilla en tu i veig uns ulls dolços. Pareixo t'estimo i no tinguis por per ensenyar els ulls dolços. Els ulls dolços són tan bonics com el cel blau. Tristesis, no recordo quan vaig veure't riure. I si aquest món t'ofega i creus que no ho pots resistir, em pots cridar, perquè saps que jo hi seré. I veure els teus ulls dolços brillar en tu i veig uns ulls dolços. Pareixo t'estimo, tinguis por per ensenyar els ulls dolços. Els ulls dolços són tan bonics com el cel blau. vols perdó de vista tot i la foscor que tens a dins et fa insignificant. El color d'uns esponsos brilla en tu i veig uns ulls dolços, pareixo t'estimo i no tinguis por per ensenyar els ulls. Són tan bonics com molts el blau.
Grans amics, amb el suport de la Fundació Roca i Pi.
Ràdio Estel.